Bona nit a tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de vida. Un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta i consultor clínic, creador de programes d'humanització en l'acompanyament al final de la vida i el dol. La Sílvia Álvarez, formadora en gestió emocional i especialitzada en final de vida i pèrdues. I el Robert Garrigós, el nostre tècnic.
Bona nit a tots els oients.
Molt bona nit.
Bona nit, Ricard. Bona nit, Robert.
Hola, bona nit.
Pues avui parlarem d'adquirir habilitats per prendre decisions. Cada dia i sempre prenem decisions, però avui parlarem des d'on les prenem i intentarem ajudar a posar una mica de claretat.
Pues sí, les decisions sempre van precedides per un pensament i una emoció, i avui cal que ens en donem compte de normalment com prenem aquestes decisions. I això ens donarà pautes, ens donarà llum, a veure com ho puc fer.
Molt bé, doncs començarem amb una cançó de la Billie Eilish que ens parla, com diu el seu títol, The End of the World, de si la fi del món estigués a prop, tu on escolliries estar? Bueno, fantàstica cançó.
Sí, ens ajuda a entrar en la reflexió d'avui.
Sí, pues, com normalment ens agrada començar, m'agradaria que parléssim de què és una decisió.
Mireu, la definició de decisió té a veure amb la capacitat que tenim d'escollir, sobretot amb determinació. I normalment sempre porta implícit resoldre alguna cosa. I això, a vegades, a la vida, se'ns presenta en moltes ocasions d'una forma molt senzilla i molt quotidiana. Penseu que hi ha decisions, petites decisions, que es prenen quasi automàtiques, mitjanes decisions, que porten un temps de reflexió, i les grans decisions, que ens porten ja tot un treball personal. Hauríem de saber que de les petites decisions no en parlarem, que són aquelles, inclús, que les tenim ja apreses.
Sí, del dia a dia, no?
Sí, que la gent ja és com una fórmula que dona un resultat, no? Uh-huh. I aquestes no ens porten ni benefici ni perjudici. Són decisions molt socials, molt estereotipades, molt propis d'una cultura, d'una forma de fer. Va molt lligat a el que és les normes de convivència, de lo que seria un protocol de bon comportament. Aquestes decisions no mereixen aquest treball d'avui, però sí que s'han d'incloure. perquè venen precedides d'unes costums, d'una cultura i de tot un passat. Un passat d'un legat familiar, d'un legat com a comunitat, etc. I les hem de tenir en compte. Perquè jo defineixo, perquè jo em determino d'una forma o una altra, té molt que veure amb mi. Però a vegades és tan dia a dia que tampoc em causa cap trastorn. Però sí, avui entrarem en aquestes decisions que han de ser ja pensades, definides, que segurament em porten a un lloc. I aquell lloc haig de veure si és on vull anar o no.
De fet, hi ha moltes persones que tenen por, no?, a prendre aquestes decisions una mica ja més...
Perquè va molt lligat la decisió amb el canvi. I va molt lligat també amb acabar coses o en començar-les. Va molt lligat a temes de dol i en temes de transformació. Va molt lligat a si el meu entorn seria igual d'acceptat prendre aquesta decisió o no. O sigui, el tema de la seguretat personal, el tema de la protecció personal, va molt lligat a si seré estimat igual, si seré volgut, etc. I per això hi ha gent que té una certa resistència a prendre decisions. Sense obviar que tota decisió va implícita una responsabilitat de l'acte, del resultat. I on soc responsable dels resultats d'allò que jo decideixo.
Vol dir que, d'alguna manera, no decidir també té...
I tant.
Una responsabilitat, no?
Sí, perquè el no decidir és una decisió.
Clar, exacte.
Com el no creure o el no fer, són decisions que aprenem. Hi ha molta gent que pensa que no, que el quedar-te parat sense opinar i estar mirant el que passa, que això no és prendre decisions, això és prendre una decisió. Prenc la decisió d'estar parat, de ser observador o de no ser actiu en un fer o no.
I que també té les seves conseqüències.
També.
Això t'ho trobes molt també en l'àmbit de la feina, no? Que...
També, també. Perquè, clar, prendre decisions vol dir que possiblement estic en un estat de confusió, que ja costa reconèixer-lo, perquè la gent la confusió la malviu i la té com un estat no saludable, cosa que és tot el contrari. Un estat de confusió és un estat òptim per poder prendre decisions. O sigui que per veure la llum primer ens hem de confondre, si no mai podré veure el camí. Però mentre jo visc aquesta confusió i depenent de la cultura que jo hagi tingut a casa o al meu entorn sobre la confusió, així anirà.
Una decisió, de més, és que no ha de ser definitiva. Vull dir que en aquest sentit hem d'estar tranquils a l'hora de prendre una decisió perquè la podem canviar en qualsevol moment, no?
Sí que és important que una decisió sigui informada. Que jo pugui informar a la gent que jo consideri que està compromès a la decisió del per què d'aquest acte. Perquè jo decideixo fer tal cosa o fer tal altra. Perquè quan no informem, és un descompte cap a l'altre. És un no reconeixement al meu entorn. I quan faig això, provoco que no em reconeguin a mi. O sigui que tota la decisió porta implícit un equilibri entre jo i el món, entre jo i els altres. Molta gent es confon i diu és que no vull ser egoista o no vull pensar només en mi. És al revés. És penso en mi i en tu. Té que anar 50 jo, 50 tu. I provocar aquest equilibri perquè les persones se sentin lliures de prendre la decisió que hagin de prendre.
Sí, moltes vegades aquest no compartir, no?, aquesta decisió que he pres internament, precisament em porta a poder, diguem, crear com un espai de llunyar amb l'altre, no?
Sí, i no és molt saludable, sobretot amb la gent propera.
Clar.
La gent que tenim a prop, que ens estima i que ens observa i que conviu amb nosaltres. Qualsevol decisió que jo prengui, evidentment tindrà un ressò en el meu entorn. I per això és tan important, com a punt clau, la informació de per què jo decideixo tal o qual cosa.
I què hem de fer per prendre una decisió?
Primer de tot, ser pròxims amb la situació. Vol dir que per jo prendre una decisió que porti implícit un canvi, vaig a apropar a la situació. A vegades ens costa, perquè apropar-nos ens fa mal, apropar-nos a vegades no volem veure més enllà del que veiem i potser no tenim totes les dades per prendre la decisió. quan més a prop estigui de la situació, més datos tindré afavoridors per la decisió que prendré. O sigui, aquesta és una de les claus importants per prendre decisions. Apropar-me a la situació. Que vol dir definir-la, veure-la, intuir-la, posar-li paraules. Perquè d'aquesta forma me la faig conscient. I és meva la decisió.
I ens ajudarà també a tenir tota la informació per clar, poder prendre la decisió d'una manera o d'una altra.
Tots
no?
els matisos de la situació, dades i datos, i també, sobretot, percepcions. Què percebo jo, prenent aquesta decisió o no? Com jo puc fer dany al meu entorn prenent aquesta decisió? Si estic disposat a assumir aquest dany i com? De quina manera? I per això és tan important la informació. Perquè potser jo puc dir, jo ara prenc una decisió que no t'agradarà la conseqüència que té, però que per mi en aquests moments és important i necessària, com podríem pal·liar, com podríem disminuir aquest impacte que pot tindre amb tu o amb l'entorn. D'aquesta manera, el nostre entorn el fem copartícips d'aquesta decisió i també és com invitar-los a construir junts com volem que sigui la situació de les coses.
Això seria una mica una segona premissa, diguem, que sí. podem tenir en compte, no? El consultar, no?
Sí, i de veure com jo puc reparar el canvi que això pot suposar. Per l'altre, com jo, no és el mateix que jo prengui una decisió voluntàriament a que em trobi una decisió presa. Això es viu molt en matrimonis. Quan hi ha un divorci, una separació, no és el mateix el que ha decidit divorciar-se que el que escolta la decisió de l'altre i ha d'adaptar-se al divorci.
Uh-huh. O inclús el voler deixar una feina, també, no?
Igual.
Clar, afecta d'alguna manera el nucli familiar, no?
No és el mateix expedir-me ja de la feina que em diguin bastant.
Clar.
I això, aquesta posició ja canvia molt.
Molt bé. Ara, si et sembla, Ricard, donarem pas a una cançó que parla de la vida, que la vida no és estar vius, sinó que és l'actitud d'omplir la vida. I la canten els nostres estimats Xarango i la cançó és Tanca els ulls.
Quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis i no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa quan tu rius.
Continuem, Ricard, amb aquest tema de les decisions. Estava pensant en això últim que hem comentat, del consultar, no? Que a vegades ens trobem que consultem a masses persones i això em fa que em pugui confondre, no? O que em deixi portar per una decisió que no és la que jo volia prendre.
Exacte.
No?
Abans parlàvem d'apropar-nos a la situació, que té a veure amb disminuir aquesta consulta que a vegades hem de fer o que no hem de fer. Una cosa és que jo pugui veure a través meu els datos, les dades d'aquella situació, i l'altra cosa és que les hagi de sentir d'una altra. hi ha una capacitat, hi ha una eina que ens pot ajudar molt, que és focalitzar, o focus, posar foco en allò que jo realment m'està confonent. I no només és descriure-ho, sinó és veure-ho. I quan jo poso visió, allò ja ho veig clar. Potser hi ha gent que diu, no, ja tinc clar el que haig de fer. Perquè vol dir que prèviament ha parat el moment, ha posat foco, consciència, s'ha apropat, i a partir d'ara ja pot començar a prendre les seves decisions.
Aquí també podríem incloure una mica el sentir-se, vull dir, de veure com em sento jo amb aquesta situació actual i com em sentiria prenent aquesta decisió. Sí. Vull dir, una mica també deixant-se sentir, no?, el cos que ens pot parlar també de com estic, bueno, com em sento i com puc estar prenent una decisió determinada, no?
Això és important perquè penseu que hi ha molts símptomes del cos que ens indiquen que no estem ben col·locats davant de la vida. I aleshores saber llegir-los, identificar-los o simplement deixar-los expressar, sentir-los, ja ens ajuda.
Sí, que a vegades, a veure, hi ha gent que si no està molt acostumada doncs li pot costar una mica més, però que si fas l'exercici, no?, d'anar-te escoltant el cos, jo crec que és interessant. De fet, es diu que sentim primer en el cos i després passem a la ment, no?
Abans parlàvem de l'equilibri, que com a condicionant d'una presa de decisions, no? Entre jo i fora, jo i tu, jo i els altres, jo i el món. És cert que el primer equilibri parteix un mateix. I aquest equilibri el trobarem entre la relació que hi ha al pensament i el sentiment. O sigui, què penso respecte a la situació, què sento. I això farà que puguem determinar una bona decisió.
És interessant, sí.
Quan estan els dos parts meves compromeses, actives amb la decisió. Quan només prenc decisions perquè penso, hi ha una part meva que no sent. I aleshores, com que no m'apropio, no, com si no fos meu. Però quan tot és sentiment, i una part que no pensa, em sento molt de por. Llavors, la forma d'equilibrar, vol dir pensament i sentiment, té que estar en una annexa, en una unió saludable per poder prendre una decisió.
Com sempre, tornem a l'equilibri, eh?
L'escola Salut no és l'absència de malaltia.
Clar.
És saber conviure amb un cert equilibri,
amb
fora i a dins. No?
I com puc saber si estic prenent una decisió? Allò que parlàvem també d'aquesta visibilitat, no?
Quan porto un canvi. Quan jo tinc més pensaments i no hi ha canvi, no estic decidint. Ho estic rumiant, ho estic ideant. Faig una idea d'allò, amb la qual no em mou. No necessito fer res nou, perquè tot està en el món intel·lectual. És com una fabulació, és una creació només del pensament. Hi ha molta gent que creu que pren decisions pensant-les, i això és pensar una decisió, en què cas és prendre-la. La presa, quan jo prenc una decisió, té a veure amb l'acció. I el motor, la clau que mou l'acció, és l'emoció. O sigui que té a veure pensament i emoció, el que dèiem abans, perquè junts donguin el rèdit de lo que és una presa de decisions. Tota decisió porta canvi, porta moviment, porta transformació, petit o gran, dona igual. Encara que sigui una mirada, una paraula o un fet, per sempre va implícit un canvi.
Llavors, si parlem una mica d'aquest procés, d'aquest camí, no?, de prendre decisions, havíem parlat de que primer seria ser pròxims, vull dir, aquesta informació de la... Després el consultar amb els altres, no? Llavors, com a tercer pas...
Posar foco. Focalitzar la situació. També hi ha un concepte molt, per mi, molt saludable, que és ser generós amb mi, o sigui, tindre confiança de que seré capaç de portar-ho a terme. Aquesta generositat personal neix del creure en mi. I això per això és tan important que les persones tinguem aquest equilibri del jo sóc, jo vull, jo opto. És com l'afirmació meva de poder arribar a fer coses diferents. I inclús deixar anar tot allò que pensava que era meu i no era meu. No em pertanyia. I això, aquest acte de deixar anar, és molt important amb la presa de decisions. Perquè quan jo prenc una decisió hi haurà un canvi. I aquell Ricard antic que abans feia unes altres coses, ara no les farà. I això ens ha de donar un espai nou per explorar-me, per deixar-me sentir fent aquesta acció nova, per veure com jo puc conviure amb aquesta decisió que he pres i, acte seguit, quin impacte té en el meu entorn. Per això parlem de decisions de nivell mig-alt, que vol dir que provoca un canvi en el meu entorn.
Aquesta presa de decisions també està lligada a la capacitat madurativa que té cada persona, no?
Sí, perquè no tothom està disposat a deixar anar coses. Inclús hi ha gent que té la intenció, tothom estàvem a intentar, té la intenció de fer un canvi, però quan es troba davant de la decisió, la por l'envaeix i li priva de prendre aquesta decisió i torna a anar en aquella versió antiga, en aquell format que a mi dona certa seguretat, però que no dona salut. I, pues, això hem de mirar que hi ha estats a la vida que no són saludables, però són segurs. I aquí és quan ha pres la malaltia. Perquè per molt segur que estigui, si ja no m'aporta salut, em malaltiré. Hi ha gent que, a través de la malaltia, s'han donat compte de totes les decisions que no hi he pres. Quants malalts de cor, de pulmó, d'un càncer, de qualsevol malaltia ens arriba a dir això em ve de no vaig prendre decisions en el seu moment, o perquè no en sabia, o perquè no podia, o perquè em trobava atrapat o atrapada amb quelcom que no em deixava.
I llavors potser ja és massa tard, no? Que no poden, a lo millor, reconduir...
Ha florit la malaltia, s'ha fet present, i també és una forma de veure-ho, eh? O sigui que a vegades no sabem fer foco, i el cos ens ajuda a fer foco. Com? Manifestant-se a través de la malaltia, que és una manera de focalitzar. Quanta gent, a través d'una malaltia, fa canvis i pren decisions.
Moltes vegades, sí. I la salut i la rendibilitat no sempre van de la mà, no?
El que sí que van de la mà, amb equilibri, salut i malaltia. Són com dos pols que hem d'anar sempre observant-los, perquè un sense l'altre no es dona. O sigui, no puc ser saludable si no tinc certa malaltia. I viceversa, no? I això què fa? Fa que la gent es senti, es posicioni amb una mirada, amb aquest focus que dèiem, des de que no haig d'estar sa ni no sa. Haig d'estar en aquest cinc que manté la vida i me la garanteix. O sigui que l'optimització de la salut sempre és aquest equilibri, aquest punt òptim que es diu entre malaltia i salut. Això porta un grau de coneixement propi, porta un saber estar davant dels meus símptomes, porta una sèrie de condicionants que em faran estar o no.
I també, a més, és que aquestes decisions també poden evolucionar.
I tant.
D'alguna manera, no es tracta d'encertar-la o no, sinó de veure una mica aquesta decisió que he pres, què estic obtenint, no? Si era el que jo m'havia plantejat o no.
Sobretot és important calmar la ment davant d'una presa de decisions, perquè la ment no sigui molt...
exigent, molt rígida, no? Amb el resultat, no?
Sí, no sigui molt autoritària. Sobretot abans tenim un jutge a dintre que és molt saber amb nosaltres mateixos, no? No tant amb els altres. Poder tindre aquest diàleg també amb la nostra ment i poder rebaixar el grau de perfecció que busquem, del grau de rentabilitat que busquem, ens ajudarà molt. O sigui que això també vol dir un treball de ser generosos, com dèiem abans, amb nosaltres mateixos, per calmar aquesta veu interna que a vegades ens fa sentències més que opinió.
I quan parlem de decisions en grup, en família?
Pues, a part de ser informades, han de ser consensuades.
Exacte.
I aquí apareix un altre terme nou, que vol dir el consens, no? Que és aquest espai en comú, on tots ens hem de sentir bé, que tothom té que tindre renúncia, una certa renúncia, per arribar a un lloc que no hi estàvem, però que ens sigui còmode per tots. Que tots s'hi trobin identificats, tractats, reconeguts, i no és fàcil generar un espai d'aquest tipus.
Que a les parelles, per exemple, és algo que normalment no es fa, i que moltes vegades porta la parella a teràpia perquè no hi ha hagut aquest espai de consens, no?
Mira, en relació de vincle de parella, i a vegades també pares i fills, sobretot en vincles molt pròxims, que hi hagi un grau d'efectivitat alt. Quan parlem de prendre decisions, hi ha una tendència a que la decisió l'has de prendre tu, l'ha de prendre l'altre. Inclús amb recomanació, eh? Has de canviar, has de millorar, has de reduir, has d'augmentar... I, clar, la presa de decisions sempre comença per un mateix. D'aquest anàlisi que hem dit, què passa amb mi, què penso i què sento, i com jo estic en equilibri davant de la situació. Però què ocorre? Pues passa que les persones, quan comencen a parlar d'elles, se'n donen compte que no parlo de tu. I potser la decisió ha de ser en comuna, en comunitat. No és una decisió meva o teva. És que algú fem, que no ens trobem, que no generem aquest espai de confiança o de benestar entre tu i jo, o entre el pare i el fill, o entre el marit i la muller, o qui sigui. Uh-huh. Inclús en el món de l'empresa.
Molt bé, doncs parlant de decisions, ara escoltarem una cançó del Melendi que es titula El cielo nunca cambiará, que ens diu que la melodia de la teva vida depèn de tu.
Y si al levantarte cada día ves cosas que tú sientes que no son así, recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti. Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza. Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga. El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver. Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él. Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes. Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar. El cielo nunca cambiará.
Molt bé, doncs, bueno, ens recorda Melendi que tot depèn de mi, no?
Abans parlàvem de l'equilibri que teníem que tenir com a éssers humans, com a persones, davant d'una decisió. També és important veure el grau de consciència que jo tinc de la decisió. Un cop m'hi he aproximat, un cop he vist, un cop he fet foco, com jo veig la situació. L'altre és com em posiciono davant d'aquesta situació, com jo sento i penso. I, per últim, com jo prenc la decisió, no? Serien els quatre passos, quatre elements que avui podem començar a explorar i també proposar una dinàmica terapèutica perquè a casa puguem fer coses al respecte.
Molt bé. Vols que comencem la dinàmica o prefereixes
fer... Sí, la dinàmica i anem incluint.
I anem incluint els aspectes, eh? Molt bé. Pues, bueno, ara compartirem un model per prendre decisions. El que farem serà agafar un paper i un llapis i jo proposo fer quatre respiracions profundes perquè d'alguna manera connectem amb nosaltres i ens separem una mica del soroll que potser portàvem amb nosaltres. No? El que proposem com a primer punt és identificar una situació difícil que estiguem vivint en aquests moments i descriure-la. Descriure aquesta situació i fer que d'alguna manera ens ajudi després a reflexionar i a respondre algunes preguntes. Una vegada he descrit aquesta situació, el que faré serà veure si aquesta situació que estic vivint és pròpia, és decidida per mi, o és aliena, me l'he trobat. És important situar si forma part de mi o forma part de l'exterior.
Això és el que parlàvem abans. Si jo prenc la decisió, vol dir que ja tinc una anticipació prèvia, ja vol dir que l'he mirada, m'he apropat i estic decidint. I l'altra cosa és quan jo desconec la situació de l'altre i m'haig d'adaptar. Això és molt important a l'hora de prendre decisions, que es diu trobades o adaptades.
Molt bé. Llavors, aquesta decisió em preguntaré com l'estic vivint. L'estic vivint amb ansietat, amb frustració, amb agitació, amb serenitat, o de quina altra forma estic sentint aquesta situació?
Penseu que l'emoció, cada una d'elles ens porta a un estat concret. I això ens pot fer veure aquests símptomes que la Sílvia ara ha dit, com quan fem foco, què estic sentint al respecte i com ho estic sentint. Perquè si prenc la decisió des de l'ansietat o des de la frustració o des de l'agitació o des de la serenitat, doncs passaran coses d'una forma o una altra. O sigui, és important l'estat amb el qual jo estic a l'hora de prendre una decisió.
I el que faré serà veure quina ha sigut la meva resposta natural davant d'aquesta situació, si ha sigut por, si ha sigut enfado, tristesa, afecte, alegria.
Fixeu-vos que és un recorregut per les emocions que ens donen la idea de poder sentir com jo vaig desenvolupant aquesta decisió. Cada emoció té una força, té una energia. Per exemple, la por ens protegeix, l'enuig ens impulsa, la tristesa ens cura i ens sana, l'afecte ens desenvolupa i l'alegria ens dona l'èxit.
Uh-huh. Llavors, després d'això, el que faré serà veure com m'estic adaptant a aquesta situació. M'estic adaptant amb protecció, amb submissió, amb rebeldia, amb aïllament o potser alguna altra forma.
Fixeu-vos que són conductes que ens transporten a veure un cop hem pres la decisió, què està passant amb mi, com opera amb mi, quin és el curs que fa amb mi. I aquí veurem com les persones optem amb una sèrie de conductes que es diuen d'adaptació o d'inadaptació. O sigui que no sempre ens adaptem adequadament a les decisions que prenem o que prenen els altres.
Llavors, en aquest punt, el que faré serà veure quins són els meus comportaments al davant d'aquesta situació. Si m'estic adaptant amb serenitat i entenent el que haig d'aprendre o transformar, aquesta seria la primera. Si voldria que la situació no existeixi, si estic ja pensant en quan acabi la situació, si vull escapar-me de la situació, si faig veure que la situació no existeix o no va amb mi, o potser algun altre comportament.
Tots aquests comportaments, penseu que van dirigits a que la persona pugui trobar-se en quin moment està en la vida d'aquesta presa de decisió. Per això és important que aquí també hi ha una reflexió més profunda que ens parla de com nosaltres som capaços o no de donar salut en aquesta decisió. I que sigui l'estat que sigui, li puguem posar aquest nom, aquesta paraula, aquesta identificació, per poder sortir d'ell o quedar-nos amb ell. Que això ho escolleix el ser humà.
Molt bé, jo crec que és un bon camí, no?, per poder treballar la decisió i que ens pot donar molta claretat.
Sí, i tant.
Vols afegir alguna altra cosa, Ricard?
Bueno, que tinguéssim en compte que tota decisió també comporta un bé comú. O sigui que no és només penso en mi, sinó penso en mi i en tu, en mi i en l'entorn, en mi i el món, i que tot allò que decidim, possiblement, tot té un impacte amb algú o amb algú. Que hem d'assumir aquesta responsabilitat del que pot passar, que hem de reparar la pèrdua que podem ocasionar i que hem de tindre en compte que no estem sols i que en aquest entorn això ens millora i ens fa ser grup.
Molt bé. Però si et sembla, ja anem acabant el programa amb el recull de tot el que hem anat exposant.
Què ens emportem?
Bueno, anem a fer ara una mica de resum dels aspectes que han anat sortint més rellevants i que està bé repassar-los.
Sí. En primer punt, important és que estem preparats per prendre decisions, que la decisió forma part de la vida, que decidir és un acte voluntari que ens fa madurar. Aquest és un punt clau que hem de tindre en compte i que volem compartir amb tots els oients avui.
I també jo afegiria que el no decidir també té una...
També és decidir.
I també és decidir, exacte.
Un altre punt important amb la presa de decisions és que la decisió s'ha de fer amb determinació i que és una... hem d'escollir. És una capacitat que tenim d'escollir. Això fa que ens determinem per resoldre alguna cosa que ens preocupa o alguna que ens ocupa d'una forma que no creiem que no mereixem o que no estem còmodes amb el que estem vivint. I això ens fa prendre una decisió. Tot i que la decisió es pot definir com també una acció singular i única pròpia de cada individu.
Això també ens porta a que hi ha un pensament i hi ha una emoció.
Sí.
Que d'alguna manera ens hem de deixar sentir aquesta decisió i també l'hem de pensar. Aquest equilibri entre el pensament i l'emoció és el que ens donarà segurament un resultat saludable, no?
Exacte. Per poder arribar a aquest equilibri, com diu la Sílvia, hem d'aproximar-nos a la situació. L'hem de mirar, li hem de posar paraules, l'hem de definir, ens hem d'apropar amb ella. A vegades la por ens impedeix no veure-la per el resultat que pot tenir. Aleshores, aproximar-nos a la situació ens portarà aquest equilibri.
També tindríem l'aspecte que parlàvem del focalitzar, no?
Sí. Quan jo faig foco, el que faig és agafar dades. Agafar dades de la situació per jo poder fer una composició del que vull fer i el que no vull fer. I això determina una forma de posicionar-me davant del problema o davant de la disconformitat. També és important que aquesta posició ens porti una consciència. Soc conscient que haig de fer un canvi. Soc conscient que haig de prendre aquesta decisió.
Llavors prenc la decisió, no? Faig l'acció.
Passem a l'acció i a partir d'aquí medim els resultats i ens fem totes aquelles preguntes que us hem proposat per l'exercici terapèutic de com jo m'estic adaptant o estic prenent aquesta decisió.
Bueno, doncs acabaríem aquí una mica aquesta exposició sobre les decisions. El proper programa parlarem del perdó i la culpa.
El volem enfocar com un acte també d'aprendre a resoldre, que la culpa és una distorsió que no ens ajuda i ens permet no perdonar. Una qual cosa, el perdó l'entendrem com alliberar-nos d'una situació que ens encadena i que ens provoca un malestar.
Molt bé, doncs gràcies Ricard, gràcies Robert, gràcies a tots els oients per haver-nos escoltat. I acabarem el programa amb una preciosa melodia de piano que la toca Isadora Càdic, que es diu Mariage d'amour i que el compositor és el Paul de Senneville i que crec que bueno, és una bona forma maca d'acabar el programa.